Ràdio Vilafranca.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Penedès Gama Extra. I ja sabeu que els dijous tenim una nova secció de la mà del Pau Freixedes i també de Lluc Vendrell, on cada setmana ens portaran un esdeveniment del passat i ho vincularem amb coses del present per acabar establint una tertúlia d'actualitat en relació a allò que han comentat inicialment. La setmana passada vam parlar de memòria històrica, de memòria democràtica, i aquesta setmana parlem sobre una altra qüestió que també és d'actualitat i una cosa que crec que tindrem anys i anys per parlar-ne perquè difícilment ens en podrem desfer de la calorada, no? D'això parlarem avui, nois.
I tant, bon dia, Marc. La calorada és un tema que aquest mes més que mai i com cada estiu és algo que ens fa patir, mai millor dit. I concretament, aquesta setmana fa 149 anys que va haver-hi la gran calorada de juliol de 1876.
Caram.
Sí, va ser la onada de calor més important de tot el segle XIX a Catalunya i gran part d'Europa, de fet, perquè, a més, va tenir lloc en un context fred. Actualment estem acostumats a altes temperatures, principalment a l'estiu, però també al llarg de l'any. I en aquella època hi havia el que s'anomenava la petita edat del gel. Uh-huh. Llavors, en un context fred com el d'aquella època, va ser molt, molt particular que succeís una onada de calor. Tot i així, doncs, a partir d'aquell moment i al llarg del segle XX i ja el que portem del segle XXI...
Això s'ha anat repetint.
Hem vist com les onades de calor han augmentat de freqüència, d'intensitat, i bé, ja no és un fet tan insòlid com va ser la del 1876.
Teniu dades d'aquesta onada de calor? Què va no, produir aquesta onada de calor? Quines dades no, van tenir? S'assemblen a les onades de calor que estem vivint últimament o realment és un fenomen històric i excepcional?
Bé, bon dia, primer de tot. Aquesta efemèride del juliol del 1876, perdoneu, a Barcelona es van arribar als 39 graus.
Ja, això sí. Encara no passa, o si passa és molt excepcional.
Exacte. Avui ens sembla excepcional, però imaginem-nos, en aquell context, 1876, arribar a 39 graus amb les condicions que hi havia. Això, òbviament, i com ens podem imaginar, va tenir afectacions socials molt importants, tant pel que fa a collites com a mortalitat, i com a precarietat, en el tema de la precarietat rural, els treballadors de l'època de drets laborals en tenien ben pocs i arribar a 39 graus a Barcelona no trobo... Va ser bastant... bastant
potser és el primer precedent, fins i tot, no? que hi ha temperatures registrades...
No et podem assegurar que fos el primer, però era algo molt poc usual en aquella època. Ara, 39 graus... ho passaríem malament i ho passem malament, però potser és algo que ja tots en algun moment de la vida hem viscut i sabem que continuarem vivint molt. Però en aquella època, doncs, la pròpia premsa coetània ja ho recull, recull gent dormint als balcons, cops de calor al camp. En aquella època la gent que treballava al camp era molt més... era major a l'actual. Llavors, ara mateix, gent dormir al balcó per buscar aire o gent que dorm, com nosaltres, amb aire acondicionat o ventiladors, es va recollir com algo inhòspit, no? Com hem dit, no era lo comú en aquella època.
Totalment.
Volia dir que venim d'una onada de calor bastant intensa, al finals del mes passat, a finals de juny, l'Observatori Fabra va recollir màxims històrics que tots creiem recordar, sent com el juny més calorós de la història, superant el precedent del 2003. I això, jo no sé si recordeu que va haver-hi cert debat, perquè l'Observatori Fabra va exposar com un podi, això el Marc segurament ho domina més que jo, en el que crec que recordo que hi havia una dada del 1914 i molts col·lectius negacionistes del canvi climàtic van aferrar-se a aquella dada del 1914 per dir que...
Que és un fet habitual.
Exacte,
no?
I que al final el clima és cíclic i que, sí. I que això, doncs, bueno, van aprofitar per negar el canvi climàtic. I segurament amb aquesta del 1876 es faria el mateix, potser els col·lectius negacionistes sí. L'estan passant per alt, però no deixa de ser una cosa extraordinària, que potser sí, el clima és cíclic, però el context de canvi climàtic és innegable.
Això, per descomptat, no, és que és això que dius, hi ha molta gent, no, molts membres d'aquest col·lectiu negacionista del canvi climàtic s'aferren a aquelles dades també extraordinàries de fa 2 o 3 segles per justificar que el canvi climàtic és una cosa que no existeix i que el clima no és una cosa cíclica i que, per tant, doncs no hi hem de fer res al respecte. Per exemple, ara que comentaves, no?, que l'Observatori Fabra va registrar aquest mes de juny més càlid des que hi ha dades, doncs també va passar a Vilafranca, realment des que hi ha dades del Servei Meteorològic de Catalunya, en aquest cas són dades molt més recents, estaríem parlant del 1999, tampoc no s'havia registrat mai un mes de juny tan càlid, tan càlid. Penseu que la temperatura mitjana, aquí es tenen en compte les dades mínimes i les màximes, doncs no van baixar d'aquests 23,4 graus, això és molt, això és molt. I una altra cosa que també acaba sent molt habitual són aquestes nits tropicals, ara tòrrides, no?, fins i tot roents, aquest llindar, no sé si el coneixeu.
Sí.
Aquesta escala de nits tropicals quan no baixa la nit de 20 graus, de tòrrides quan no baixa 25, roents quan no baixen de 30, i ara fins i tot el Servei Meteorològic de Catalunya fa res, un parell de setmanes, va fer una crida per trobar un altre valor, no? Un altre nom, un altre mot que permeti doncs, justificar o nomenar aquestes nits que no baixen, atenció, dels 35 graus.
Faltarà diccionari, eh?
Faltarà diccionari.
Sí, sembla que últimament totes les nits són roents, perquè dormir per la nit, ara l'estiu, s'ha convertit en un repte del dia a dia que almenys fa 10 anys o en els últims anys jo no recordo que costés tant i sembla, pel que ens diuen les dades i les notícies de les persones que estan ben informades i que saben de meteorologia, que va per llarg. I el que es diu cada estiu últimament, que aquest estiu serà el més fred de la resta de les nostres vides, perquè cada estiu serà més calent, almenys si no fem res al respecte, no?
Sí, bé, i en aquesta època de l'any també, no sé si us ve a la ment, que hi ha certes problemàtiques del dia a dia i del curs escolar que anem veient a les notícies que s'accentuen i que encara prenen més protagonisme, doncs, als sobretaules o a les converses o fins i tot a Twitter. I una d'elles, que jo crec que aquests dies jo he estat pensant i ho he anat comentant amb altra gent, és les mancances o necessitats de finançament de segons quins serveis.
Totalment.
I un d'ells seria, jo crec, el servei de transport públic, tant urbà com interurbà. I aquí sí que podríem parlar més de Vilafranca.
Hem vist, ara que has comentat, no?, tot aquest tema de les infraestructures, si realment estan capacitades o no per afrontar una onada de calor, sí que hem vist, en el cas de les escoles, que moltes es queixen que no estan capacitades, no tenen, no?, aquests elements, aquests equipaments, com per exemple aires condicionats, ventiladors, per poder passar aquesta calor. I mira que el curs escolar s'acaba just abans de l'estiu, no?, però cada vegada aquestes altes temperatures s'avancen més. Hem vist classes cancel·lades per nevades, hem vist classes cancel·lades per precipitacions, precipitacions intenses, fins i tot per fortes ventades. Creieu que aviat veurem classes cancel·lades perquè no hi ha els equipaments suficients per fer front a les altes temperatures?
Totalment.
I tant, i tant, i tant. Els climes, el clima cada cop és més extrem, tant pel que fa a aiguats, a inclús fred en algunes èpoques de l'hivern, i també a la calor, i per tant les decisions també s'hauran d'extremar a l'hora de fer front a la calor de l'estiu, no cap dubte.
Jo crec que alguna classe segurament s'ha anul·lat, perquè no sé si la normativa no permet que, no sé si crec que els edificis públics duen a terme activitats quan se superen els 27 graus a l'interior. I crec recordar que fa gairebé un mes es va cancel·lar un ple d'un ajuntament de Catalunya.
Ah, sí?
Sí, perquè se superava en els 27 graus dins del saló de plens. Així que crec que el tema de les classes, suspensió de classes, està al caure.
Sí. Potser ho deveu saber, no? Em sembla que des que hi ha tota aquesta regularització dels aires condicionats, perquè realment sí que hi ha mesures, per exemple, en els espais públics de l'Ajuntament de Vilafranca, tots aquells equipaments municipals, és habitual veure que amb aquell cartellet, no?, de la temperatura màxima a la qual doncs pot arribar aquell edifici, per exemple, l'aire condicionat no pot superar d'aquesta temperatura.
Sí.
I a l'hivern, doncs, a la calefacció, doncs, també, no?, per també doncs, fer front a reduir una despesa energètica, perquè
exacte,
després la la factura no se'n ressent. Explicant-nos, no, una mica això, realment hi ha aquesta regularització a nivell nacional, català, que digui, mira, l'aire condicionat no el pots posar 20 graus perquè, si no, doncs, és una despesa bastant important i tampoc no cal posar-lo 20 graus.
De temes de la legislació no en som conscients concretament, però sí que som conscients, com qualsevol ciutadà, que fer un ús excessiu dels aires acondicionats, com de qualsevol de moltes màquines, doncs pot tenir, no hi ha la factura només econòmica i l'efecte que té això en la nostra butxaca, sinó en la factura ambiental. Mm-hmm. Per poder produir l'aire fred que produeixen els aires acondicionats, s'ha d'expulsar un aire calent, un aire que contamina. Per tant, ja més enllà de a partir de quin llindar de graus és recomanable o no tenir l'aire condicionat o la calefacció, hem de tenir en compte que són aquestes tecnologies són causants d'aquest, en certa manera, no són els principals, però en certa manera, d'aquest escalfament global. Per tant, l'únic remei o el principal que tenim contra aquestes onades de calor no és... també provoca aquesta onada, en certa manera, aquesta onada de calor. Per tant, és una mica un
peix que es mossega la cua.
Exacte, un peix que es mossega la cua.
Sí. No, a veure, la base legal d'aquesta normativa no la conec. No sé si potser és una recomanació, però sí que és veritat això que comentava el Lluc. I també és important dir que totes aquestes mesures a vegades també generen, o les mesures per combatre, de forma ja intrínseca, generen desigualtats. No tothom es pot permetre tenir un aire condicionat a casa seva. I d'aquí també podríem parlar en tots els sectors de la població que estan més exposats cada sovint a aquestes temperatures extremes i molts sectors de la població que ja són vulnerables de per si, que encara, com ja he dit, se sobreexposen a aquesta vulnerabilitat, ja sigui en tema desplaçaments, que tots sabem que a l'estiu les distàncies s'allarguen i segons quines distàncies que a l'hivern es poden fer amb facilitat a l'estiu, doncs no es poden fer. I a les franges horàries, doncs, n'hi ha que són intransitables al carrer.
Abans ho comentaves, de fet, el transport, no? El sector del transport. Hi ha molts, per exemple, ara em ve al cap els autobusos o els trens, no? No estan capacitats per fer front a aquestes altes temperatures.
No.
Perquè realment és un cau de calor impressionant si no estan ben equipats amb aires condicionats, ventiladors o un bon sistema de ventilació,
exacte,
no?
Exacte.
I tant. S'ha d'invertir, també. Vull dir, que hi ha un altre problema. És a dir, les institucions potser no li dediquen, no, el suficient... com ho diria, el suficient interès al respecte per revertir
aquesta situació.
I diners, evidentment.
El transport de la ciutadania és algo inevitable. Estem connectats i és la manera que tenim actualment per sobreviure i, per tant, necessitem transport i l'única alternativa en ciutats com Vilafranca al transport públic és el transport privat. I el transport privat el que fa és incrementar també aquests nivells de contaminació. Per tant, fem una crida també a les institucions, principalment a les de Vilafranca, perquè augmentin al màxim possible la xarxa de transport públic, tant urbà dins de la capital, Vilafranca, però també interurbà. Jo mateix no soc de Vilafranca, soc de Les Cabanyes, i necessito, és una qüestió de necessitat, accedir, anar cada dia a Vilafranca o passar-hi per si vull anar també a Barcelona o a qualsevol altre punt de Catalunya, tant vulgui anar com per rodalies com per carretera, passaré per Vilafranca i, per tant, una bona connexió d'aquests pobles perifèrics amb la capital s'agrairia i ajudaríem una mica a reduir aquesta contaminació.
I després en gasolina també es notaria
també,
bastant.
Sí.
Hi ha una cosa que molta gent no sap i és que amb la T-mobilitat es poden pujar els busos urbans, és a dir, es veu com una cosa potser com molt, no, de la gent gran pujar al bus urbà, però no, realment amb la T-mobilitat es pot pujar gratuïtament, si no vaig errat. No sé si han canviat les tarifes, si han canviat el sistema, però em penso que encara és així.
Sí.
Per tant, els joves també podem fer un ús d'aquests busos urbans i, a més, ara els mesos d'estiu, quan hi ha més calor, per si no volem, no, sortir al carrer en plena onada de calor i volem buscar alguna alternativa que també pugui ser més còmoda i també, doncs, que ens permetin, doncs, no patir aquestes conseqüències de la calor. No sé si teniu més dades, més curiositats. Per exemple, a Vilafranca del Penedès, als anys 90, es va registrar la temperatura màxima absoluta més càlida, que va ser d'uns 40 graus, o sigui que s'ha registrat un parell de vegades, van ser doncs, dos dies seguits o tres. No s'ha tornat a repetir, per sort.
Per sort,
però malauradament serà una cosa que ben aviat, esperem que no tan aviat, no, però serà notícia, perquè és una cosa no, ja inevitable. Ara uns 40 graus ens semblen realment estratosfèrics, però la temperatura màxima més alta registrada a Catalunya es va assolir fa un parell d'anys, concretament a l'Empordà, franquen pràcticament aquests 50 graus de temperatura. No? O sigui, serà una cosa bastant recurrent. No sé, com ho afronteu? Perquè, a més, aquí al Penedès, no, som una comarca que vivim de la pagesia, amb aquest sector vitivinícola, i també és un sector que pateix molt, sens dubte, aquestes conseqüències, i això és el que deia Lluc, no? Un peix que es mossega la cua, i si el Penedès doncs, no tira endavant perquè la vinya no, doncs, tampoc ho fa, doncs l'economia de la comarca tampoc no tira endavant.
Sí, ben bé, això és un repte que tenen les institucions. Com afrontar doncs aquest, el canvi climàtic al final, i a vegades moltes mesures acaben sent contraproduents o acaben tenint repercussió i accentuen vulnerabilitats que no hi havia, que no existien. També es parla, hi ha un debat molt encès sobre si hi ha, de veritat, mesures que lluiten de forma genuïna contra el canvi climàtic o no. Hi ha moltes mesures que a la llarga han vist que han tingut, doncs, com bé he dit, una repercussió o una afectació que al principi no es pretenia. Una d'elles, de la que podíem parlar, seria, i que crearia bastant de debat, els eixos verds, que són bons intents per intentar tant pacificar i reduir el canvi climàtic com per crear zones de, podríem dir, cert refugi climàtic, però que a Barcelona, a la llarga, s'ha vist que acaba tenint conseqüències que han sigut, doncs, nocives.
Potser contràries a les esperades.
Exacte.
A part de les esperades que han aconseguit reduir la contaminació en aquella zona, també han causat gentrificació en els carrers pacificats i potser han fet augmentar la desigualtat en les persones que viuen en aquells carrers més preferibles per tothom, amb millors condicions sanitàries en comparació amb la resta de carrers on el trànsit que abans passava per aquelles zones s'ha hagut de desplaçar.
Això és interessant. Permeteu-me corregir una dada que he dit abans, i que la temperatura més alta a Catalunya pràcticament va fregar els 50 graus, tampoc no va ser així, realment
m'has espantat,
va arribar als 45,4 graus, però déu-n'hi-do,
és
molt. I ara que comentau també, no, tota aquesta qüestió de les zones verdes, que és una temàtica que també s'ha posat sobre la taula més d'una ocasió, sobretot al ple municipal aquí a Vilafranca, per diferents grups, com per exemple el mateix grup socialista, però també Esquerra i els comuns, no, de generar aquestes zones verdes, que hi hagi més zones amb arbrat, i fins i tot ja s'estava plantejant la creació d'una possible zona de baixes emissions, tenint en compte que ara és obligatòria per a aquells municipis que tenen més de 50.000 habitants, però jo crec que també d'aquí ben poc acabarà sent una realitat a Vilafranca, ja que doncs, estem al voltant d'aquests 40-41.000 habitants. No sé, què en penseu de tot plegat, no? Comenteu, què en penseu d'aquestes zones verdes a Vilafranca? Faltarien més zones amb arbres, no?
Òbviament, falten més zones de marbre, falta més vegetació a totes les ciutats, tant a Vilafranca com a moltes capitals de la comarca aquí a Catalunya. És algo que s'agraeix, al final, sobretot a nivell no només ambiental, sinó sanitari per un mateix. I el que comentaves de les zones de baixes emissions, crec que és algo totalment normal i que amb bona intenció, amagar una bona intenció, òbviament, però si, com dèiem abans, no potenciem el transport públic, aquesta reducció del vehicle privat en algunes zones de Vilafranca o de Catalunya, doncs farà que molta gent tingui dificultats a l'hora de desplaçar-se.
Sí, certament. Jo penso que al final les zones tant les zones de baixes emissions com les zones verdes és el futur cap a el que els ajuntaments i els diferents municipis de Catalunya han de mirar.
No?
Exacte, perquè al final tot el tema dels refugis climàtics és una bona mesura, però no deixa de ser, considero, transitòria. I això que apuntava el Lluc, això és cert. És a dir, nosaltres representa que si volem fomentar l'ús del transport públic i desincentivar el vehicle privat, la vila ha d'estar preparada per poder assumir aquesta nova mesura. El carrer Doctor Fleming, el Genís va iniciar la construcció d'un pàrquing. I crec que també és el que s'ha de fer, és a dir, crear certs pàrquings a la perifèria, però també s'ha de reforçar el transport públic, perquè Vilafranca, tot i que en el nostre mar mental continuï sent un poble, és un poble que s'està expandint.
Correcte.
I al final, a l'estiu, a 35 graus o 32, d'anar del carrer Doctor Fleming fins al centre, doncs es fa difícil.
Allò comentava en un inici, em remeto a l'inici de la calorada del 1876, que hi va haver molts sectors socials, com per exemple la classe baixa, no sé si ho puc dir així, però realment els sectors més desafavorits es van ressentir més. Una cosa passa també amb aquesta qüestió de la zona de baixes emissions, que molta gent que no té un vehicle relativament nou es troba que no pot entrar a dins de Barcelona, i ara també passarà en moltes ciutats com Tarragona, Mataró, Manresa, Reus, etc. No? Llavors, clar, aquí a Vilafranca ens trobem també que el transport públic no funciona com hauria de funcionar, llavors també ens trobem aquesta desigualtat en el sentit que si no es potencia el transport públic, també hi haurà molta gent que no podrà accedir, com per exemple persones com tu, no?, que venen de fora i que necessiten el vehicle privat sí o sí per accedir a Vilafranca. Queda res, un minut.
Sí, totalment, Marc. Vilafranca no només i transit en vilafranquins, sinó un tou de penedesencs. I deixa'm acabar fent un apunt per tots els oients que Vilafranca compta amb zones de refugi climàtics que poden servir per adaptar-nos, per passar aquestes onades de calor, que és una bona eina per afrontar-les. Concretament són llocs com el complex aquàtic, el claustre de Sant Francesc, el Vinceum, el casal Gent Gran de l'Espirall i del Tívoli, o l'Espai Jove de Nau, la Nau, entre d'altres, on si ens trobem en una onada de calor podem accedir i podrem afrontar-la amb una mica més de fresquet, diguem-ne.
Jo, un apunt finalment, faria una crida i interpel·lo als ajuntaments del Penedès a que facin ús de les eines que la Constitució els confereix per intentar amainar o tranquil·litzar, tranquil·litzar no, seria fer front a les desigualtats que s'accentuen en aquestes onades de calor.
Molt bé, doncs queda notat. Moltes gràcies, Lluc, Pau, per aquesta secció de tal dia com avui. Realment sorgeixen moltes coses de debat que fa un temps era notícia i realment encara ho són. Ens retrobem la setmana vinent amb més efemèrides, més qüestions i també més estona de tertúlia. Moltes gràcies, nois.
Moltes gràcies. Setmana, Marc, gràcies.
Si tot és un tabú, no seré mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Hauràs d'inultar-se, em fa l'estat de veneno, veneno. Ja que estic veneno. Estic regant les plantes, meteorits i tot pels aires. Veneno, veneno. La pressa és veneno.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que un espum.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 11:15 del matí. Comencem per explicar-vos que el pantà de Foix està sobreixint després de les pluges de la matinada. L'Agència Catalana d'Aigua ha emès un avís de superació de llindar del pantà amb una alerta per sobreiximent de l'embassament de Foix amb un cabal de 20 metres cúbics per segon. Es preveuen afectacions en punts baixos de la Llera en els municipis de Castellet i la Gornal i de Cubelles. Es demana prudència. Cal destacar, però, que la situació no és com la del passat 12 de juliol, quan el cabal va arribar als 200 metres cúbics per segon en lloc dels 20 que estan sobreixint ara. D'altra banda, també a Castellet, a causa de les fortes pluges, la carretera BB-2117 ha quedat tallada a l'alçada del pont de la Via Fèrria, a les Masuques, per inundació. Des de l'Ajuntament es demana evitar circular per aquesta zona fins a nou avís. Els serveis d'emergència estan treballant per restablir la normalitat tan aviat com sigui possible. Dir-vos, d'altra banda, que els serveis d'iniciatives econòmiques han publicat les dades del segon trimestre del 2025 sobre l'ocupació a l'Alt Penedès i al Garraf, que destaca un creixement de l'ocupació respecte de l'any passat. Durant el segon trimestre d'aquest 2025, el teixit productiu de l'Alt Penedès ha experimentat una lleugera reducció en el nombre d'empreses, però manté una tendència positiva pel que fa a l'ocupació assalariada. El nombre total d'empreses registrades ha estat de 3.247, amb una baixada de 7 empreses respecte al trimestre anterior, i un descens anual de 20 empreses. Per sectors, destaca la caiguda del 10% en el sector agrari, mentre que la construcció registra un lleuger augment de l'1,8%. L'activitat industrial baixa un 1,4% i els serveis es mantenen pràcticament estables. Pel que fa a les persones assalariades, continua a l'alça, amb 36.795 treballadors a la comarca de l'Alt Penedès, fet que suposa un augment del 0,5% en comparació al trimestre anterior. La Diputació de Barcelona ha lliurat a Sant Quintí de Mediona l'estudi de mobilitat del municipi, que se centra en el nucli urbà, posant un especial èmfasi en l'estacionament. Els principals aspectes estudiats són el balanç entre l'oferta i la demanda de l'aparcament, la pacificació i millora de la xarxa viària, la connectivitat amb la zona d'equipaments, una connexió per vianants i ciclistes cap a diversos punts del municipi. Pel que fa al balanç entre l'oferta i la demanda de l'aparcament del municipi, a l'estudi es detecta que, en termes generals, a Sant Quintí de Mediona hi ha més places d'estacionament disponibles que demanda per estacionar, tot i que en determinats punts, com en el centre urbà i la zona nord del municipi, l'oferta d'estacionament es troba quasi al seu límit. I també us expliquem que Junts demana a la Generalitat reforçar la línia d'autobusos entre Sant Sadurní d'Anoia i Barcelona. Junts ha presentat una proposta al Parlament català instant al govern a reforçar de manera immediata aquesta freqüència de busos entre Sant Sadurní i Barcelona. Segons el partit, actualment la línia pateix saturacions i manca de capacitat en hores punta d'anada a Barcelona, de 6 del matí a les 9, i de tornada, de 2:45 a les 8 del vespre. L'objectiu és que cap usuari hagi de viatjar dempeus o assegut a terra. També es vol incloure un últim trajecte de Sant Sadurní fins a Barcelona amb sortida a 9:45 del vespre. Així mateix, se sol·licita reforçar un termini de 3 mesos la freqüència de la línia d'autobús entre Sant Sadurní i la Universitat Autònoma, especialment en hores punta, tant anada, de 6 del matí a les 9, com també de tornada, de les 4 a les 8.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca. Passen 6 minuts de 11:45. És dijous i ja sabeu que cada setmana tenim la visita del Ferran Segura, que ens posa al dia de l'actualitat cinematogràfica. També repassem la cartellera tant del cinema Kubrick com de la sala Sesí, i quina millor manera d'encarar el cap de setmana, perquè hi ha pel·lícules i hi ha estrenes. Ferran, molt bon dia, què tal, com va això?
Bon dia, Marc, molt bé, molt bé, molt bé.
Comencem amb les notícies cinematogràfiques de la setmana. Ja sabeu que sempre comencem amb un repàs de l'actualitat del món del cinema. I ara, doncs, ens explicaràs quines novetats tenim.
Marc, se'm posa la pell de gallina només de sentir aquesta sinfonia. Tu la coneixes?
Jo ara mateix no la conec.
És del mitiquíssim videojoc The Legend of Zelda. No sé si saps quin és.
Ah, és que ara havia tingut aquí un creuament de cables, un videojoc i pel·lícula. Què m'estàs dient? Què passa aquí?
No canviem de secció, la secció serà de pel·lícules igualment, no ens anirem ara al món dels videojocs, però una mica sí, perquè ja saps que les arts moltes vegades es van fusionant, van viatjant d'unes a les altres, les històries van canviant de format, I el 2023, a finals, Nintendo, que és la companyia de The Legend of Zelda, va anunciar que ja es començava a produir una adaptació cinematogràfica d'aquest videojoc.
De videojoc, eh?
Sí. I aquesta setmana hem conegut els actors que protagonitzaran aquest futur film. Seran dos actors anglesos, molt joves i no gaire coneguts. Per una banda, hi ha en Benjamin Evan Ainsworth, que interpretarà el Link, l'heroi de la història.
És a dir, el protagonista.
Sí, no es diu Zelda, l'heroi de la història, es diu Link, això ho han de saber els espectadors. És aquest fullet vestit de verd, tan característic de la saga. Aquest actor, que es diu Benjamin Evan Ainsworth, té només 16 anys.
Déu-n'hi-do, eh? Molt jove.
Molt i molt
fet,
jove.
El personatge és jove, eh?
És jove, el personatge, i ell ho farà, l'encarnarà molt bé. I fins ara ha aparegut en algunes sèries de Netflix i de Disney+, tot i que se'l coneix principalment perquè va posar la veu al live-action de Pinocho, que va sortir ara fa 3 anys, el 2022, a la plataforma de Disney+.
Correcte.
I per altra banda, la que farà de la princesa Zelda serà la Bo Bragason, una actriu de 21 anys, una mica més gran, que l'any passat va protagonitzar 3 produccions força considerables, la sèrie de la BBC The Jetty, la sèrie de Disney Plus Nell, la renegada, i la pel·lícula britànica The Ratlies. Tot i això, també és una actriu que té 21 anys, també és jove, està començant en el món de la interpretació, i sembla que, en qualsevol cas, aquesta pel·lícula ens farà descobrir nous talents.
Ara sembla que hi ha aquesta moda de reconvertir els videojocs en pel·lícules. Ferran, no sé si en sabem alguna cosa més, d'aquest film.
Doncs mira, sí. Fa uns mesos ja es va anunciar que la dirigirà Wes Ball, que és un cineasta prou important en el món del cinema comercial, perquè ha dirigit autèntics blockbusters, com ara El regne del planeta dels simis, que va sortir l'any passat, el 2024, i la trilogia de The Maze Runner, que la coneixem en castellà com El corredor del laberinto. Ball ha dit en diverses ocasions que és tot un fan de l'heroi de Hyrule.
Estem molt emocionats, és un somni fet realitat per mi. Jo he crescut jugant als jocs de Zelda i no puc esperar que surti el projecte.
Però això no acaba aquí, no serà només Zelda qui tindrà una adaptació al cinema, perquè Shuntaro Furukawa, que és el president de Nintendo, ha confirmat que ja estan treballant en pel·lícules basades en altres dels seus videojocs més famosos. Hi ha un rumor d'una futura pel·lícula de Donkey Kong que encara no s'ha confirmat, però que circula per diverses revistes especialitzades. I bé, això era d'esperar, perquè l'última pel·lícula que va sortir dels estudis de Nintendo, Super Mario Bros., que la recordaràs de fa 2 anys...
Donkey Kong, que també és personatge de...
Sí, també relacionat amb el Mario Bros. Doncs va ser la segona més taquillera del 2023, només per darrere de Barbie, ja ho vam parlar la setmana passada. De fet, ja hi ha una seqüela en camí per Super Mario Bros., que es podrà veure als cinemes l'abril de l'any que ve.
I la pel·lícula de Zelda, ja tenim alguna data?
El 7 de maig del 2027. Per tant, haurem d'esperar una miqueta més.
Tocarà esperar.
Et volia preguntar, què et sembla aquesta moda que ens estaves comentant ara, d'això dels videojocs passar-ho a les pel·lícules?
Però jo trobo bé, de fet, és curiós. Tothom que ha jugat en algun videojoc, no?, s'ha imaginat alguna vegada, com a mínim jo, com seria plasmar-ho també en pel·lícula. Crec que del Mario ja se n'havia fet alguna, no sé si aquesta serà la segona, però crec que és una moda bastant interessant i que l'haurem d'anar seguint perquè ha vingut per consolidar-se.
A mi m'agrada molt aquesta moda perquè crec que al final és canviar de format completament. I hi ha videojocs que et marquen, igual que pel·lícules, i veure uns protagonistes d'un videojoc fent una pel·lícula amb actors, posar-los-hi cara, una nova cara, no?, aquests personatges, a mi em sembla supergratificant i m'agrada moltíssim. Friends, Cersei's instructions were clear. No matter what we hear. Marc, ha sortit el primer tràiler de The Odyssey, la nova pel·lícula de Christopher Nolan. Com ja us podíeu imaginar pel nom, aquesta pel·lícula serà una adaptació al cinema del clàssic per antonomàcia de la literatura grega, el poema d'Homer, l'Odissea, que narra el periple pel mar que passa l'heroi Ulisses per tornar de la guerra de Troia cap a l'illa d'Ítaca, de la que ell és el rei. Però el més noticiós no és que hagi sortit un tràiler d'una pel·lícula, sinó que només es pot veure en alguns cinemes.
En alguns cinemes, què vol dir això?
Tu busques per internet el tràiler de The Odyssey i no el trobaràs per enlloc. No hi és.
Només està disponible si vas al cinema a veure una altra pel·lícula, no?
Una de concreta, més. O sigui, no és vaig a veure qualsevol pel·lícula i me'l trobo, no, no. Has d'anar a veure Jurassic World Rebirth.
Si no, no veus el tràiler.
Que és el que hem comentat la setmana passada, de
fet. Quina manera de promocionar la pel·lícula, eh?
Clar, tu et preguntaràs això per què. O sigui, què estan fent amb aquesta estratègia tan rara, no? Avui en dia no poder veure un tràiler per internet, que és per on menys circulen.
Tu tens la resposta d'això?
Hi ha dues teories.
Vinga, va.
I tu m'hauràs de dir amb quina de les dues et quedes. Per una banda, hi ha la teoria que en Christopher Nolan és un cineasta molt seu i que està fent... Bueno, és la pel·lícula, serà la més cara dels que ha fet fins ara. Christopher Nolan ha fet altres pel·lícules, com ara Origen, Oppenheimer... O sigui,
la més cara
de totes les que ha fet fins ara.
El director, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Doncs la teoria seva és que... la teoria relacionada amb aquest director és que només vol que una pel·lícula tan grandiosa com aquesta es vegi al cinema. El tràiler també. O sigui, no es pot veure pel mòbil, que és una pantalla molt petita, vol que sigui al cinema. I punto. És el que hi ha. I per altra banda hi ha la teoria dels diners, que Universal és la productora tant de The Odyssey com de Jurassic World i ha dit qui la vulgui veure, que pagui. Qui vulgui veure el tràiler, que pagui. No sé amb quina et quedes tu de les dues.
Jo potser em quedaria amb la primera. És que el tema dels diners, vull dir, si ja s'està preparant un film que serà el més car que està produint l'actor, el director...
Ja, però potser la productora són les que manen al final i és una mica impactant que no es pugui veure un tràiler per internet. Però bueno...
Tu amb quina et quedes?
Potser amb la segona. Jo soc una mica escèptic, jo.
Llavors, el que jo et volia preguntar, evidentment, la setmana passada em sembla que vas anar a veure la pel·lícula de Jurassic Park, no? Has pogut veure el tràiler, com a mínim?
No.
No?
No l'he pogut veure.
Perquè és en cinemes concrets, també.
Vaig parlar amb el cinema Kubrick i em van dir que no els havia arribat aquest tràiler. O sigui que està en alguns cinemes perduts. Però hi és el tràiler, perquè hi ha moltes descripcions per internet de persones que l'han vist i coincideixen totes. I ara t'explico com és aquest tràiler.
Doncs vinga, va, explica'ns.
El tràiler mostra un oceà molt i molt fosc i una veu en off que introdueix la història. Acte seguit hi apareix el Tom Holland, que interpreta Telemac, el fill d'Ulisses.
Un actor clàssic.
Un actor ja clàssic del cinema actual. I en John Bernthal, qui fa de Menelau. I Telemac li diu que necessita averiguar què li ha passat al seu pare. I Menelau li respon que circulen mil i un rumors al respecte. Després d'això, hi apareix en Matt Damon, també molt famós, encarnant Ulisses, que està enmig del mar perdut. Això és el teaser, però ja es veu, diuen que es veu la grandiositat d'aquest projecte. A més d'aquests actors tan importants, hi apareixeran altres, com ara la Zendaya, la Charlize Theron, la Lupita Nyong'o, l'Anne Hathaway, o sigui, són noms grandíssims de Hollywood. Per tant, és d'esperar que sigui un projecte molt ambiciós, tant en l'àmbit interpretatiu com en general cinematogràfic.
Sí, totalment. Jo ara estic pensant, potser s'ha filtrat per algun cantó, perquè és impossible que algú no hagi filmat el tràiler i l'hagi publicat al TikTok, a les xarxes, a X, no? Perquè això també és senzill que pugui passar. Però Ferran, a veure, explica'ns ara quan queda realment perquè la puguem gaudir del cinema. Sí. Si ja s'està publicant el tràiler, vol dir que li queda poquet.
El tràiler s'ha filtrat a xarxes, però Universal ho ha denunciat i han hagut de treure tots els vídeos que havia per xarxes, els han tret. Per això no l'he pogut veure, perquè va durar, unes hores.
Però s'ha filtrat a les xarxes.
S'ha filtrat, però durant molt poc temps. I s'estrenarà, sí, queda poc, queda un any, el 17 de juliol de 2026.
Ui, llavors queda bastant.
Sí, però bueno, ja és poc.
Ens apuntem la data al calendari, l'estiu que ve, nova pel·li mitològica de Nolan. Ferran, què més ens portes?
Doncs mira, DC Comics ja està buscant la propera Wonder Woman. El cas és que amb la nova pel·lícula de Superman, DC Studios vol crear un nou univers cinematogràfic. Un univers és quan a les pel·lícules tenen trames independents, els personatges són propis de cada pel·lícula, però aquests, interpretats pels mateixos actors, participen a les altres pel·lícules, apareixen a pel·lícules dels altres personatges, això passa també amb Marvel i també ha passat amb DC.
És a dir, que hi ha intercanvis.
Fins ara, exacte, sí, sí. Per exemple, la Wonder Woman mateix ha aparegut també a Batman contra Superman, a la Lliga de la Justícia, entre d'altres, no?
Crec que també és una manera de màrqueting, molt bona, per promocionar la pel·lícula.
Al final, tots
els coneguts que es van intercanviant.
És un univers. Sí, doncs sí. Ara el que volen fer a DC és reiniciar aquest univers. Ja ho han fet amb Superman, per exemple, abans era el Henry Cavill, ara és un nou actor que l'interpreta la nova pel·lícula, i clar, per fer aquest reinici s'ha de canviar els actors de tots els personatges. Per tant, la Gal Gadot, que era la que feia de Dona Meravella, ja no ho farà, i tot apunta que la succeirà a l'Adria Arjona, que és una actriu porto-riquenya que pel nom no és de les més conegudes, però sí que ha participat a projectes molt coneguts, com ara la sèrie True Detective, la sèrie Good Omens, també Andor, que és una sèrie de Disney Plus de l'univers de Star Wars. I el que passa és que es creu que és la més la preferida per encarnar la Wonder Woman, perquè fa poc van veure que James Gunn, que és codirector de DC Studios, la seguia a Instagram.
Ah.
I a una entrevista li van preguntar sobre aquest rumor de...
Van lligar fils, no, aquí?
Exacte, els fans estan sempre mirant què passa per les xarxes. i van preguntar-li al James Gunn en una entrevista i va dir que la seguia de feia temps perquè la va tenir també un altre projecte i la seguia per amistat, no pas per càsting, però que seria una grandíssima Wonder Woman. Així que, de moment, és la preferida indiscutible.
Veurem. Jo, personalment, no coneixia aquesta actriu, però estarem al cas. Ara que ja estem informats de tota l'actualitat cinematogràfica, no només d'aquí, sinó també d'arreu, digue'ns què s'ha pogut veure aquesta setmana a la gran pantalla a Vilafranca.
Doncs Jurassic World, el Renéixer, s'ha mantingut al Kubrick una setmana més.
Que la vas poder anar a veure, eh?
Exacte. El dilluns també es va poder veure la quarta entrega de la saga Kung Fu Panda, en el marc del cicle assistiu, per tant, de manera gratuïta. I, per últim, la pel·lícula que ha estat la gran novetat de la setmana al Kubrick ha estat Com ensinistrar un drac.
Potser no són tan dolents com ens pensem.
Per si no te'n recordes, la guerra dels nostres pares aviat serà la nostra. Decideix de quina banda estàs.
Han matat centenars de vikings!
I nosaltres milers de dracs! No has d'entregar-te, és una amiga! Vull que tots veieu això! Jo no sóc com ells. Au!
Aquí hem pogut sentir els protagonistes, el Singlot i l'Astrid. Com ja saps, Marc, Com ensinistrar un drac és una de les franquícies de pel·lícules animades per excel·lència de la casa de DreamWorks, sí, la gran competidora de Disney.
Jo la recordo molt, aquesta pel·lícula.
És de la nostra infantesa, aquesta saga. Doncs és una pel·lícula, bueno, una franquícia que compta amb tres pel·lícules. La primera es va estrenar el 2010 i ara, 15 anys després, arriba al cinema la seva adaptació en acció real.
Jo me'n recordo, que vaig anar a veure el 2010 aquesta pel·lícula amb ma cosina i ma germana, imagina't,
I què et va agradar, aleshores?
Em va agradar molt, i fins i tot és una pel·lícula que l'he repetit. En el teu cas, l'has pogut mirar ja, aquesta nova?
Sí, l'he pogut veure.
Jo encara no, la tinc pendent.
Has d'anar-hi, perquè ara ho parlarem, però és una bona pel·lícula. Ha estat escrita i dirigida per Dean LeBlois, que també va estar a càrrec de l'original, i d'altres pel·lícules com ara Lilo i Stitch. I, per suposat, és una pel·lícula que s'ha d'anar a veure al cinema, perquè... M'ha agradat molt, la vaig gaudir bastant quan la vaig anar a veure.
Quan va ser això? Quan hi vas anar?
Hi vaig anar...
La setmana passada, entenc.
Sí. A finals de setmana passada, quan va començar. Crec que vaig anar-hi dissabte. I la vaig gaudir bastant. Primer de tot, s'ha de dir que és una adaptació que és molt, molt calcada a la pel·lícula original. Per tant, la gent que sigui com tu, fan de la pel·lícula en versió animada, l'ha d'anar a veure, ja t'ho dic, perquè us agradarà molt, perquè la història és la mateixa, i a més és que hi ha escenes que són calcades i impressiona veure-les en la versió en acció real. En el meu cas, Com ensinistrar un drac, la de dibuixos em va agradar molt quan la vaig anar a veure de petit com tu, però no és d'aquelles pel·lícules que em marquessin, no és d'aquelles de dibuixos animats que digui, buah, és mítica, jo no me'n recordava molt de la història realment. I per mi ha estat una molt bona manera de redescobrir aquesta història que està molt bé. Per fer un petit recordatori conjunt pels espectadors que potser ara no tinguin al cap de què va la pel·lícula, l'argument se centra en el Singlot, que és un adolescent que és fill del cap d'una illa de vikings, i en aquesta illa hi ha un gran enfrontament entre dracs i vikings, un enfrontament que els porta a matar-se entre ells, fins i tot. Llavors, el protagonista és el típic personatge que encara ho té tot de cara, perquè el seu pare és el líder i és el gran assassí de dracs, ell no vol ser com el seu pare. Ell creu que es pot anar més enllà, que es pot passar pàgina de la guerra, i a poc a poc va creant un vincle molt fort amb un drac que li posa el nom Desdentegat, Desdentado, que se'l coneix també en castellà, i junts hauran de demostrar a l'illa que hi ha una altra manera de viure. Per la banda de l'argument, funciona molt bé la pel·lícula, perquè ja funcionava molt bé l'original, i és el mateix.
És veritat.
I a més aboga per uns valors pacifistes, de col·laboració, de fraternitat, que són universals i que ja va bé recordar en el món en què vivim, de tantes guerres i tant de caos a nivell mundial. Els actors estan de 10, sobretot el Mason Dames, que jo no el coneixia, que fa del protagonista. Té només 18 anys i fa molt, molt bé d'aquest personatge de Singlot, perquè jo crec que és dels actors que més s'assemblen entre l'actor de carn i ossos i l'animació. Són supersemblants. No sé si has pogut veure el tràiler, però és que és increïble el nivell de semblança que tenen entre els dos. I això no sempre passa. Hi ha vegades que dius, aquest... Què pinta fent d'aquí?
Sí, no se n'assembla.
Aladdin, me'n recordo que el que feia de Jafar no s'assemblava en res. I mira que és un personatge característic. Doncs en aquest cas està molt bé.
Però si m'haguessis de dir què és el que menys t'ha agradat, i també el que més, evidentment, a veure, què me'n diries?
Mira, el que més és la part de les escenes de volar, tot el que és el vol amb els dracs, els efectes especials...
Estan molt aconseguides,
escenes... Són espectaculars. Sobretot els moments en què l'has d'entegat, baixa cap al mar i després torna a pujar fins al cel. Sí. Aquestes escenes són increïbles, que ja eren molt maques en la versió animada, i en aquesta versió de persones d'acció real són fantàstiques. I també la part de disseny de producció, tot el que és la part visual de cuidar els escenaris, tot això s'assembla molt a l'original i m'agrada molt. Uh-huh. El que menys és el personatge de l'Astrid.
Sí. I el del noi t'agrada molt, com l'interpreta, perquè se n'assemblen, sí. Però el de la noia no.
No, o sigui, la noia, no és que no m'agradi com ho interpreta, perquè l'actriu ho fa bé, però crec que està mal escrit aquest personatge. O sigui, a l'original no era tan... ja era un personatge així com d'un caràcter tosc, però no era tan arisca. I amb aquesta versió té una mena d'ambició desmesurada per ser la nova líder.
No?
Sí. Li tira encara el singlot que ell sigui el fill del cap, com si ell ho hagués escollit, això, i no, ell no vol ser cap mena de líder, ell només vol, doncs això, no? Entrenar els dracs i trobo que és un personatge que està mal escrit també, perquè de cop hi arriba un punt de la història que se li canvia la cara, és una noia supermaca, superbona, es porta superbé amb tothom.
Hi ha un gir de guió inesperat.
Sí, no sé, jo, és una cosa que no em convenç, no em fa el pes d'aquesta película.
Però, tret d'això, la recomanes?
Sí, la recomano perquè és molt bona pel·lícula. Ja s'ha confirmat el live action de la segona part, que sortirà l'11 de juny del 2027.
Aquí dos anyets.
I això, sí, serà un no parar, això. De fet, en relació amb això, Marc, et volia proposar un tema així perquè debatem tu i jo com la setmana passada.
Vinga,
què
et
sembla aquesta moda de portar les pel·lícules de dibuixos animats a la versió d'acció real?
Jo ho trobo molt atractiu perquè potser nosaltres ens hem enganxat a l'edat correcta, en el sentit que quan érem petits vam veure la d'animació i ara que som més grans, doncs també ens agraden més aquestes pel·lícules fetes, no?, com si fossin a la realitat. Per tant, a mi m'agrada aquesta moda. I a nosaltres crec que en aquest sector juvenil encara més perquè hem crescut amb aquestes pel·lícules d'animació i ara veure el que moltes no pel·lícules que ens han marcat en un passat, veure-les en format real, jo crec que és molt interessant, no sé què em pensa.
Jo et mentiria si et digués que no m'agrada. O sigui, m'encanta veure com es passa d'un format a l'altre, però realment no té el valor cinematogràfic d'una producció feta de zero. Al final,
clar, això és veritat. És
una pel·lícula que sí calcada a l'original, no té el mateix valor. Però no sé com... Què prefereixes, que innovin o que es quedin igual que l'original?
Jo sóc molt conservador en aquest sentit, eh? Prefereixo que es mantinguin amb el guió. Ja que agafes la pel·lícula, fes l'original. Vull dir, escolta'm, no comencis a canviar el guió, que per això l'original no s'ha fet i moltes han tingut èxit. Jo sóc, en aquest sentit, conservador.
Jo també. Jo, mira, entenc que si innoven, podem fer trames noves, el que tu vulguis, però vaig veure la pel·lícula de Mulan en persona, en versió d'acció real, i em vaig quedar horroritzat. Traien trames, traien personatges, canviaven el to de la pel·lícula. Prefereixo que sigui fidel a l'original i es deixin de tonteries i facin una bona adaptació.
Molt bé, Ferran, en prenem nota. Ara ens queden 4-5 minutets. Ja per acabar, què podrem veure aquesta setmana a les sales de cinema de Vilafranca, a les cartelleres, en la gran pantalla de l'Alt Penedès? Què veurem?
Mira, per començar, a la sala Sasí podrem veure el documental No Wonderland, uh-huh, que és un film de no-ficció premiadíssim, que ha guanyat fins i tot l'Oscar a millor llargmetratge documental en l'edició d'aquest 2025. A més, és un documental d'actualitat perquè en Basel Adra, que és un activista palestí, va documentant com l'exèrcit israelià al llarg dels anys ha anat expulsant el poble palestí de la seva terra.
Va bé, un film, un documental molt actualitzat.
Molt d'actualitat i una mica dur, però que val la pena veure, perquè crec que és imprescindible que en un moment com el que estem vivint ara a nivell mundial ens asseiem i intentem entendre què està passant al nostre voltant, que no està tan lluny. Gaza és, ens queda prou a prop. També a la sala Sasí podrà gaudir de Tres Amigues, que és una comèdia romàntica francesa, i res més, a la sala Sasí podrà gaudir d'aquestes dues pel·lícules.
Doncs vinga, ara anem cap al Kubrick, que hi podrem veure en aquest cas.
Passem al Kubrick, com bé deies, i aquesta setmana hi haurà dues grans estrenes. Per aquesta música ja podries començar a pensar quina és la primera. Per una banda, hi haurà l'esperadíssim reboot de Superman, amb el nou actor que comentàvem anteriorment, que farà de l'Home d'Acer. En aquest cas serà el David Corenswet, qui s'encarregarà d'encarnar aquest personatge tan característic del cinema. És un actor nord-americà que ja ha aparegut a grans produccions com ara la pel·lícula Twisters i a la sèrie de Netflix The Politician, que també és força coneguda. I per tant tindrem moltes ganes i jo crec que val la pena veure aquest nou Superman, a veure com ho fa aquest reinici d'aquest univers cinematogràfic de DC. Per altra banda, tenim l'última pel·lícula animada de Pixar, l'esperadíssima Elio, protagonitzada per un nen a què se li fa difícil fer amics i que un dia de cop l'abduixen els alienígenes i ha de veure com ho fa en aquest, en aquest espai també exterior. I a més, ja per acabar, avui, a 3:15 de la nit, es podrà gaudir de la primera sessió de cinema a la fresca de Cal Figuerot.
Al local dels Castellers de Vilafranca.
Exacte, aquí a Vilafranca, on es projectarà el documental guanyador dels dos Goyes, La guitarra flamenca de Yeray Cortés. Així, aquesta setmana tindrem moltes raons i moltes pel·lícules a les que podrem anar a veure al cinema aquí a Vilafranca.
Ferran, moltes gràcies. Ens has posat al dia de tota l'actualitat cinematogràfica del que veurem a les cartelleres dels cinemes d'aquí a Vilafranca, a la Sala Sasi i també al Cinema Kubrick. Ja sabeu que podeu consultar més informació a la pàgina web del Cineclub Vilafranca per veure horaris, també les tarifes. El Cinema és Cultura, cada setmana. Exacte. Ens ho apropa el Ferran Segura a la butaca del Penedès Gama Extra. Ferran, moltes gràcies i ens trobem la setmana vinent amb més cinema i més actualitat cinematogràfica. Adéu-siau!
Penedès Gama Extra.